3 minuts i arribem a 2:15 del matí. L'any 2008 esclatava la redita crisi econòmica. Encara, a hores d'ara, s'analitzen les causes de tot plegat, es busquen responsabilitats i s'intenta que a poc tot torni al seu ordre. No és una conjuntura fàcil de comprendre. Per això, aquest dimarts, l'Observatori del Deute a la Globalització i la plataforma Auditoria Ciutadana del Deute exposen a l'Ateneu Sant Cugatenc la mostra Viure en Deutecràcia per explicar d'on ve tot plegat i per saber d'on surt tot aquest endeutament que pateix l'Estat. En parlem a hores d'ara amb el membre de l'Observatori del Deute, la Globalització, Sergi Cotillas. Molt bon dia.
Molt bon dia.
I gràcies per acompanyar-nos avui aquí a l'estudi Ramon Bernil. Avui havíem d'anar cap allà nosaltres, finalment hem vingut cap aquí. De fet, l'exposició la podem veure a auditoriaciutadana.net i la podem veure a casa nostra, si és que no podem anar a l'Ateneu Sant Cugatenc.
Sí, la tenim penjada al web de la plataforma per l'Auditoria Ciutadana del Deute, i també a la plataforma de l'Observatori del Deute en la Globalització. L'Observatori és, diem, la institució de recerca en la que treballo jo, però està bastant vinculada a aquesta plataforma que és un, diem, d'activisme, part dels moviments socials, i que és més extensa en tot l'Estat espanyol i té diferents grups a Catalunya.
El primer que ve al cap quan veus que hi ha aquesta exposició és, ostres, encara necessitem exposicions per entendre per què estem com estem ara?
Doncs sí, jo penso que sempre està bé aprofundir en temes, tot i que pensem que sabem què està passant, sempre se'ns escapa alguna cosa. Llavors, en l'exposició el que intentem és anar una mica a explicar l'arrel del problema, no? Perquè a vegades ens quedem amb la idea de que els polítics són corruptes, que hem de canviar quatre cares i que la cosa funcionarà, i hi ha molt aquest discurs, i no veiem quines són les coses que passen de fons que fan que es generi aquesta corrupció estructural, no? Tenim un sistema que propicia això, no? Que fa que les persones, siguin d'un costat o de l'altre, acabin corrompent-se. Llavors s'ha d'estudiar una mica quin és aquest sistema. I el deute i l'arquitectura financera que tenim des de fa dècades és una causa molt, molt important. Llavors, hem intentat fer aquesta explicació que a través de l'exposició ens explica què ha passat en aquesta crisi, el que estem veient a Europa, a l'Estat espanyol, a Catalunya, però intentant enllaçar-ho amb el que ja ha passat al sud global en les últimes 4-5 dècades.
Això és potser el pitjor de tot, que s'estan cometent errors que ja s'havien comès.
Sí, podríem anomenar-los errors o podríem anomenar-los un cert règim, perquè a vegades ens culpem, amb el tema del deute en parlem molt, no? Ens culpem molt els deutors o la gent que és oprimida o se'ns culpa, però ja tota una estructura de diem, com deia, una arquitectura financera, una arquitectura del capital que funciona a nivell global, per això nosaltres som un observatori de la globalització, de la que és difícil escapar si no n'estem ben conscienciats, si no veiem quines són les causes profundes. Llavors, podem caure en l'error de, ostres, és que ens hem endeutat massa, o hem, però de culpar-nos, em refereixo.
Exacte, sí, sí.
Però, tot i que hem de ser molt conscients que hi ha una responsabilitat sempre del nostre costat, hem de veure quins mecanismes hi ha que ens promouen aquest tipus d'economia i aquest tipus de cultura, no? Ens han passat molts anys dient-nos que ens endeutéssim, que comprar cases era
era una inversió,
era una inversió, sí. I un motiu per sentir-se digne i bon espanyol i una persona pròspera, no? I ens ho deien ben entrada la crisi. El Zapatero deia que havia que comprar cases quan ja estava la crisi ben avançada, no? Llavors, responsabilitzar només el que s'equivoca endeutant-se és enganyós, perquè ens bombardegen culturalment amb aquest tipus de missatges.
Però no? Aquesta culpa arriba i segueix fins més tard, perquè arriba després aquella frase: és que hem viscut per sobre de les nostres possibilitats.
Sí, és un, el que diem també, bombardeig cultural, bombardeig ideològic, per poder justificar el que estem veient. La crisi ha sigut una crisi de deute privat, i quan hi ha un sobreendeutament privat, hi ha un moment en el que el sector privat no pot assumir més deute i s'ha de desapalancar, que se'n diu en economia, que vol dir desendeutar-se. Per poder-se desendeutar necessita algú que assumeixi la part de potenciar el creixement, si és que és possible, i assumir part del deute que li sobra al sector privat. Això ho estem veient aquests anys en els que ha començat la crisi. Moltes empreses, bancs, han estat a punt de fer fallida o han fet fallida, i l'Estat ha assumit part dels seus deutes, els ha rescatat, els hi ha donat ajudes, i l'única manera de fer-ho davant de les ciutadanies era justificar que la culpa era del sector públic. I això és el que... Per això, dos anys després de que explotés la crisi als Estats Units i la crisi immobiliària a Espanya, l'Estat espanyol, es va començar a inculcar-nos que en realitat era un problema de sobredespesa en el sector públic. Havíem tingut un estat del benestar que era massa generós.
Carai.
Que llavors una mica el discurs és està inflat, el deute públic s'està disparant, quan això, si mirem les xifres, no era veritat. Jo no dic que no hi hagi hagut casos de corrupció, casos de despesa, per exemple, com els AVEs, que no eren necessàries, però si mirem la despesa social, que és la despesa en educació, sanitat, pensions, sí, etc., estava un 25% per sota de la mitja de la Unió Europea, l'espanyola. O sigui, no teníem una despesa social disparada. I tot i el deute, el teníem el 40, abans de començar la crisi, era un 40% respecte al producte interior brut, quan països com França o Alemanya el tenien per sobre del 60%, que era el que marcaven els tractats de Maastricht del 91 per poder entrar a la moneda única. Per tant, Espanya no tenia un problema de deute públic, ni Catalunya no tenia ni un problema de deute públic ni de sobredespesa. Però, com que s'havia de fer aquesta, diem, absorció de deute privat per poder rescatar empreses i bancs, s'havia de justificar d'alguna forma.
Llavors, si utilitzar la paraula culpable, que no sé si és la més adequada, podríem parlar, diguem, de tres eixos. Podríem parlar de bancs, podríem parlar de grans empreses i, finalment, de l'Estat, que seran els tres potser responsables. Però qui ha d'assumir, finalment, aquesta responsabilitat? Perquè, per una banda, hi ha els bancs i les empreses que poden cometre alguns errors que, al final, desencadenen en tot plegat, però pel que estàs comentant ara, Sergi, al final és l'Estat qui té aquesta comprensió i assumeix en si mateix l'error, de dir, no, és que també era culpa nostra que hem fet això, quan potser l'error ve d'altra banda per assumir deutes que no tocaven.
Doncs sí, el tema a estudiar aquí, sobre el que em parles, és que aquesta separació no és tan clara.
Clar.
I això ho veiem amb el fenomen de les portes giratòries. Molts dirigents, quan acaben els seus mandats polítics, acaben a les elèctriques o a consells d'administració de la gran banca. Per tant, tenim un sistema de premi al polític que es porta bé amb la gran empresa. I això ho saben els dirigents del PP, els dirigents del PSOE, els dirigents de Convergència, del PSC, dels partits que han passat pel poder. Llavors, aquest sistema de premis és pervers, perquè fa que, tot i que hi hagi polítiques que beneficien a grans empreses i que estan perjudicant a la majoria de la població, els polítics no s'atreveixen a portar la contrària a aquestes polítiques, o simplement les promouen per després guanyar-se aquesta posició en els consells d'administració. Llavors, veient la dimensió que està assolint el sistema financer des dels anys 70, que és aquest període que s'anomena financerització, en el que les finances ja han passat per sobre de l'economia productiva, veiem que el flux de diner o el poder d'aquest sector està fent que molts governs siguin, o la política hagi sigut una mica segrestada. I aquest és el que estem veient. Quan em preguntes sobre aquesta separació, les polítiques que s'estan fent o aquesta absorció del deute privat per part del sector públic, no és que el president del govern digui, ostres, és que em sento culpable i farem això i assumirem les culpes. Ho fa perquè el sector privat té molt condicionat el govern dels socialistes, del PP, i en altres països passa exactament el mateix, no és un tema dels nostres partits polítics.
Tornant a l'exposició, consta de 30 plafons, on tot plegat està aplicat amb il·lustracions, amb gràfics, il·lustracions, per cert, de Mar Rodríguez Porcell, que és qui fa aquests dibuixos, tot explicat de forma molt gràfica, i de primers, quan veiem aquest tipus d'il·lustracions, a més explicacions, trobo que són per tothom. En qui penseu com a destinatari d'aquesta exposició?
Doncs hem volgut fer una exposició que sigui pedagògica, que no sigui feixuga, i la nostra intenció és que estigui dirigit a una mica a tots els públics, a gent interessada en aquest tema, però pensem que és que agafar una mica de cultura respecte al que està a les finances i al deute és quelcom necessari perquè no ens estafi,
sí,
no?
A vegades mereix una mica, quan ves tantes dades i paraules, ostres, això és una mica estrany, hi ha molta gent que estira
enrere. Llavors volíem fer servir aquesta exposició per penjar-la a Ateneus, com l'hem penjat aquí a l'Ateneu de Sant Cugat, sí. I poder-la exposar també en instituts, per exemple. El divendres vaig a Cardedeu, a un institut, a presentar l'exposició, a fer una xerrada sobre la problemàtica del deute. I la nostra intenció és fer-la servir en una mica en aquest marc, no? Com a eina pedagògica, i que té un punt també de simpàtica, no? Que és molt colorida,
sí.
Té dibuixos que no són... Que són amb traces agradables, no és una exposició fosca o dura, no? Tot i que sí que té un missatge contundent i amaga una realitat que sí que és dura.
A més a més, hi veiem aquest personatge constant que apareix en totes les vinyetes, aquest senyor vestit amb un barret de copa, un bombí, no sé ni com definir-ho, amb un vestit amb corbata, la seva maleta, i que cada cop es fa més gran a mesura que va passant aquesta història, i va repartint globus a cadascun dels personatges que van apareixent, globus que poden contenir una casa, que poden contenir un cotxe, una empresa, qualsevol cosa, al final, que de primeres no poden pagar, però gràcies a aquest globus sí que poden pagar-los. I es veu aquesta evolució de com, a mesura que avança les vinyetes, aquests globus cada cop són més grans, el personatge també és més gran, i al final la cosa només pot petar.
Clar,
que d'això, que és la història eterna de la bombolla immobiliària que peta. Això ens ho han explicat mil cops, no falla. Però a mi em fa gràcia especialment que no només quan passa tot això, que reparteix aquests globus, aquests crèdits en qüestió, sinó que al final, i això em fa especial gràcia, Sergi, el veiem demanant a les portes del Congrés, demanant amb una persona que tampoc té res.
Sí, això és una mica el que ens hem vist, no? O sigui, quan ha esclatat la crisi, els bancs només han sobreviscut, els que han sobreviscut, gràcies a tot tipus d'ajudes del sector públic. Per exemple, el nostre company Carlos Sánchez Mato, que participa en la plataforma d'auditoria ciutadana del deute i que és professor a la Universitat Complutense de Madrid, va fer fa poquet un estudi, junt amb altres companys i companyes de la plataforma, en el que quantificava les ajudes públiques a la banca, a la banca espanyola, de 1,4 bilions d'euros. Això és 1,4 vegades el PIB espanyol, la riquesa generada en un any a l'estat espanyol, en diferents conceptes, en liquiditat i en capital. Se'ns parla només de la part del rescat, que és la part en què s'ha injectat capital en els bancs, però hi ha una altra part, que és amb tots els sistemes amb els que l'Estat garanteix, per exemple, els dipòsits de la gent que anem a dipositar els nostres estalvis al banc, les línies d'emergència que ha fet el Banc Central Europeu en el moment en què es va congelar el mercat monetari en el que els bancs es presten diners a uns als altres. Al començar la crisi, els bancs van deixar de confiar els uns en els altres i es va congelar el mercat dels diners mundial. Llavors, van haver d'intervenir la Reserva Federal i el Banc Central Europeu a donar diners de forma gratuïta als nostres bancs. A un 0,25-0,5% d'interès, i ells agafaven aquests diners i en comptes de deixar-lo a famílies, petites, mitjanes empreses, s'han dedicat a especular i a guanyar...
Bàsicament seguia el que es feia abans. No ha canviat la cosa, al final. Aquest és el problema. O sigui, no, si hi ha hagut un error, no se n'ha après.
Sí, si... Diem... Podríem considerar error si siguéssim nosaltres els que estiguem, estiguéssim decidint sobre totes aquestes polítiques, però si pensem en, per exemple, com han augmentat les desigualtats durant la crisi, com molts sectors que eren públics han sigut privatitzats, sectors que són molt, molt rendibles, com la sanitat, com estem veient a Grècia, per exemple, com s'estan venent parcs naturals a empreses de la mineria americanes, canadenques, europees. Llavors, ha sigut rendible, molt profitós. Per tant, dir que és un error si nosaltres haguéssim decidit aquestes polítiques perquè ens estan perjudicant a nosaltres. Però, clar, per la gent, diem que mana, les classes més, diem, més poderoses, ha sigut una gran oportunitat per privatitzar, per augmentar les desigualtats, per reduir drets, per deteriorar l'estat del benestar, i és el que estem veient. Per tant, la crisi ha sigut profitosa per molta gent, per poca gent, jo diria per poca gent. Molt poc profitosa per la majoria, però ha sigut profitosa per molta gent.
Tenim alguna solució per tot plegat?
Doncs les alternatives que nosaltres proposem també les tenim una mica exposades en l'exhibició, ho veureu a la part final. És bé fer aquesta anàlisi del que parlem, i nosaltres l'emmarquem en la campanya de la plataforma per l'Auditoria Ciutadana del Deute. L'Auditoria Ciutadana del Deute pretén ser una campanya, un moviment, per entendre'ns una mica semblant a les plataformes que estem veient, com la plataforma Afectats per la Hipoteca, el procés constituent, en el que es troba la ciutadania per debatre sobre la legitimitat del que està passant, de l'ordre en el que estem sotmesos. Llavors, el deute és un dels ordres més opressius al que estem sotmès, i el fet d'estudiar-lo en grup, de trobar-nos i parlar sobre aquest tema, d'anar-nos formant i aprenent i empoderar-nos, fa que diem que d'alguna forma construïm democràcia, com veus aquí al plafó, sí, a la diapositiva en la que ens trobem, no?
I a més començant de zero, perquè es veu aquest monstre que és qui s'ho carrega tot, finalment torna a ser petit,
sí.
I la idea és començar de zero, de cuidar-lo i educar-lo d'una altra manera, no, finalment?
Clar, i hi ha una diapositiva també en la que es veu una mica la simbologia dels viatges de Gulliver, no? En la que lliguen els petits, els diminuts, acaben controlant el món, diem, del poder econòmic, allí el lliguen i el controlen. Això és una mica el que volem fer. La nostra proposta és l'anàlisi, amb tota aquesta campanya, és l'anàlisi del deute i poder, diguem, refusar el pagament del deute que considerem il·legítim, del deute generat per la corrupció, del deute generat per mecanismes injustos que no han beneficiat a la ciutadania, del deute que està, per exemple, fent-se, o sigui, diem, concedint-se amb mala intenció per generar després bombolles que acabaran amb crisis. Tota aquesta anàlisi s'ha de fer de forma rigorosa, l'hem de fer de forma seriosa, però ha de servir-nos com una eina potent per poder negar-nos al pagament que està suposant el deteriorament de les condicions del bon viure de la majoria de la població i també del bon viure no només de la població dels nostres països, perquè com us comentava, o com et comentava, això és un tema global i el benestar que nosaltres hem tingut consumista en els últims anys ha vingut molt, molt donat o influït amb el patiment i el maltracte a les poblacions del sud global i també al medi ambient. Clar. Per tant, s'ha de fer l'anàlisi global i intentar entre tots i entre totes trobar un nou sistema que sigui una mica més auster, i no parlo de l'austeritat que ens venen des de certes classes, sinó una mica de més de consciència en com vivim en totes les dimensions i utilitzar aquesta eina de coneixement que anirem construint per no pagar aquest deute il·legítim, per buscar els responsables i per no cometre els mateixos errors o no deixar que ens cometin que ens imposin els mateixos mecanismes en el futur.
Ja ho sabeu, Viure en Deutecràcia, aquesta exposició que podreu veure a l'Ateneu Sant Cugatenc, també al lloc d'Auditoria Catalana, d'Auditoria Ciutadana i també al lloc de l'Observatori del Deute a la Globalització. Avui n'hem parlat amb el Sergi Cotillas, membre de l'Observatori del Deute a la Globalització, que ens ha explicat molt i molt bé, i hem pogut xerrar amb ell una bona estona sobre d'on ve tot plegat i a veure cap a on anem. Sergi, moltíssimes gràcies i fins la propera.
A vosaltres.